hectàrea, vol impulsar un nou model, ja que una nova retallada seria, segons va dir ahir aquesta patronal, inassumible. També proposa, entre altres mesures, que ser d'una mútua privada desgravi. És una bona notícia que algú, en nom de la direcció i del capital social del país, proposi que les retallades s'acabin o es frenin d'alguna manera. El problema de tot això és saber en què s'ha de prioritzar la retallada de la despesa i l'estalvi de tots. Veurem si se'n surt tant el govern acceptant aquesta proposta o matisant-la i els mateixos responsables dels hospitals. Passa un minut de les 8. Salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, la Sara Cruz i el Joan Pinyol a la redacció, el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Comencem, com cada dia, resumint l'actualitat de les últimes hores en titulars. Artur Mas culpa l'Estat del retard en la presentació dels pressupostos. El president de la Generalitat va justificar l'incompliment en l'obligació de presentar els comptes de l'any vinent dins el termini legal que expirava ahir perquè l'executiu va dir no disposa de la previsió d'ingressos que l'Estat aporta a Catalunya l'any vinent.
L'exdirectora de la Caixa del Mediterrani, la CAM, Maria Dolores Amorós, cobrava més de 590.000 euros cada any i va pactar una pensió vitalícia superior als 360.000.
Es retarda la cimera sobre la recapitalització dels bancs fins al dia 23. El president del Consell Europeu, Herman Van Rompuy, precisa que abans de la reunió cal avançar més en qüestions com ara la situació de Grècia, la recapitalització dels bancs i el reforç del Fons Europeu d'Estabilitat Financera.
Hisenda reté els impostos de l'octubre a 53 municipis. El Ministeri d'Economia ha bloquejat el pagament de la part proporcional dels impostos als ajuntaments que encara no han lliurat la liquidació dels pressupostos del 2010.
I en esports, la reunió que han tingut aquesta matinada la patronal de l'NBA i els representants dels jugadors s'ha acabat sense acord i la competició de bàsquet més important del món de moment no començarà l'1 de novembre. Es retarda com a mínim 2 setmanes. Com us dèiem, la Unió Catalana d'Hospitals proposa limitar la cartera de serveis garantida actualment en el sistema públic de salut i també aposta per fórmules com ara el copagament per millorar el finançament de la sanitat.
Sota el títol Repensar el sistema sanitari, la patronal proposa 100 mesures per revisar certs tractaments i proves diagnòstiques que actualment formen part de la cartera de serveis, però que per criteri clínic i cost no es consideren bàsics, com podria ser, per exemple, la fecundació in vitro o la podologia, que es podria garantir exclusivament a les persones amb rendes més baixes. També volen revisar el nombre de fàrmacs que actualment formen part del sistema públic, així com la part que actualment sufraga l'usuari per un medicament amb recepta. Ho deia ahir en una roda de premsa la directora general d'Unió d'Hospitals, Helena Ris.
El ciutadà paga un 40% de la factura de quan va comprar els fàrmacs a la farmàcia. La DEA els paga independentment de que sigui, estigui actiu o estigui en atur. Deixa de pagar quan és pensionista. Doncs potser revisem aquest copagament, perquè sembla il·lògic que un ciutadà en atur pagui i també sembla il·lògic que un pensionista amb bon nivell de renta, amb elevat nivell de renta, no pagui res.
La patronal Unió Sanitària d'Hospitals engloba 380 centres sanitaris privats i concertats amb un total de 45.000 professionals. El conseller de Sanitat, Boi Ruiz, va presidir aquesta patronal fins l'any passat.
El president de la Generalitat, Artur Mas, va al·legar ahir motius tècnics per no haver presentat, ahir mateix, data en què expirava el termini, els pressupostos per a l'any 2012.
Artur Mas diu que no es deu a una voluntat d'incompliment de cap manera, sinó simplement a una dificultat operativa i tècnica per poder presentar aquests pressupostos de l'any 2012. D'altra banda, la presidenta del PP de Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, es mostrava molesta amb aquest retard.
Seguirem exigint aquests pressupostos, però els únics que es descalifiquen és el propi govern. Per això li he recordat avui al senyor Mas que no posi d'excusa el senyor Zapatero. Si aquesta és una excusa, que s'afegeixi avui de manera immediata al Consell de Política Fiscal i Financera que demanem de manera urgent per saber quins són els ingressos que ens corresponen a cadascuna de les comunitats autònomes.
I d'altra banda, la portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds, Laia Ortiz, havia dit que l'executiu té els pressupostos segrestats en funció dels interessos de Convergència i Unió.
Esquerra ofereix un pacte a Convergència i Unió per garantir l'estabilitat del govern.
Els republicans volen impedir que el Partit Popular sigui la parella de ball permanent de Convergència i que els populars acabin condicionant decisions estratègiques per Catalunya.
I en plan internacional, la cimera de la Unió Europea i la reunió especial de líders de l'Eurozona, que s'havia de celebrar els dies 17 i 18 d'aquest mes, és a dir, dilluns i dimarts vinents, es retardaran finalment fins al dia 23.
I aquest retard permetrà finalitzar l'estratègia integral per a la crisi del deute sobirà de la zona euro, segons ha anunciat en un comunicat el president del Consell Europeu, Herman Van Rompuy. El president del Consell Europeu precisa que, si bé s'han aconseguit progressos significatius en diversos punts, cal avançar més en qüestions com la situació de Grècia, la recapitalització dels bancs i el reforç del Fons Europeu d'Estabilitat Financera.
A casa nostra, altres notícies breus. La Fiscalia Anticorrupció ha obert una investigació sobre la gestió de l'exdirectora general de Caixa d'Estalvis del Mediterrani, la CAM.
Anticorrupció vol saber si Maria Dolores Amorós va incórrer en algun delicte penal. La màxima executiva de la Caixa Alicantina cobrava més de 590.000 euros anuals i havia pactat una pensió vitalícia de més de 360.000 euros a l'any amb una revaloració del 2% anual. El Banc d'Espanya va intervenir la CAM el passat mes de juliol i el seu governador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, va dir fa pocs dies que la CAM era lo peor de lo peor.
Hisenda reté el pagament dels impostos de l'octubre a mig centenar de municipis catalans.
La majoria són de les comarques de Barcelona, però si hi ha també de quatre demarcacions. A tot l'estat superen el miler. La llei d'economia sostenible estableix que Hisenda haurà de retenir l'import de pagaments mensuals d'impostos als municipis que el 30 de setembre no hagin liquidat l'exercici de l'any anterior.
Els jutges del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya protesten per l'entrada dels Mossos ara fa uns dies a la Ciutat de la Justícia.
El Tribunal ha qualificat de clar abús l'operació policial de dijous passat a la Ciutat de la Justícia de Barcelona per detenir 6 indignats que s'havien entregat al jutge i ha exigit també que es depurin responsabilitats davant l'extrema gravetat dels fets.
La central nuclear de Vandellòs 2 és previst que torni a funcionar aquest matí amb normalitat després d'una avaria.
Això està després d'aquesta aturada, com dèiem, no programada, que va fer ahir a la tarda a causa d'un incendi. Les flames van cremar un transformador i van provocar també la caiguda d'una línia d'alimentació elèctrica de 400 kilovolts. Tot i això, la planta va continuar rebent electricitat i no va necessitar activar els generadors auxiliars amb dièsel.
I 10 novel·les són les seleccionades com a finalistes per al Premi Planeta.
De les 484 obres presentades, només 10 optaran al guardó. El sopar literari i l'acte de lliurament seran aquest dissabte a Barcelona i el presidiran els prínceps d'Astúries.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim repassant l'actualitat. Parlem d'Egipte, on milers de persones acomiadaven ahir els coptes cristians morts els últims dies en aldarulls al Caire. En un funeral carregat d'ira contra la junta militar es van reunir moltes persones a la catedral copta de la capital egípcia i van acusar aquesta junta militar de provocar els enfrontaments.
En una multitudinària cerimònia celebrada ahir a la catedral copta, la capital egípcia, presidida pel patriarca copte Xenuda III, els fidels van donar ahir l'últim adeu a les víctimes sota fortes mesures de seguretat. El Consell Suprem de les Forces Armades, per la seva banda, ha lamentat els enfrontaments i ha ordenat que les autoritats civils obrin immediatament una investigació. En unes escenes de dolor i també de ràbia que es van repetir tant dies com dins com fora del temple, els assistents van cridar contra el Consell Suprem de les Forces Armades i el seu cap, el mariscal Hussein Tantawi, que dirigeix Egipte des de la renúncia de Hosni Mubarak al febrer passat.
Per la seva banda, el primer ministre egipci, Essam Sharaf, ha avisat que la nació està en perill per un complot, segons les seves paraules.
I els aldarulls de diumenge, recordem, es van produir en una manifestació dels coptes per protestar per l'incendi d'una església a Aswan, al sud del país. Van assegurar que Egipte ha viscut hores difícils i complicades i també van fer una crida a la unitat nacional en considerar-ho clau per construir un estat modern basat en principis democràtics i, de fet, Sharaf veu mans internes i externes que volen minar la democràcia al país.
Avui, precisament, entrevistarem, després d'aquest informatiu, en uns breus moments, l'estudiant egipci Albert Mihail, que coneix la situació i ens explicarà algunes de les possibles claus del que està passant aquests dies al Caire. D'altra banda, els vulcanòlegs han confirmat que al matí d'ahir es va produir una erupció volcànica submarina a uns 5 quilòmetres del poble de Restinga, al municipi de la Pineda, a l'illa canària del Hierro.
Aquesta erupció, segons ha explicat en roda de premsa el director general de Seguretat i Emergències del Govern de les Canàries, Juan Manuel Santana, no ha originat riscos per a la població i fins i tot l'activitat pesquera a la zona es manté. Marina Mercant ha recomanat una zona de protecció de 4 milles al voltant d'on s'ha localitzat concretament aquesta erupció.
I la policia busca a Còrdoba dos germans desapareguts des de dissabte.
Els dos nens de 6 i 2 anys estaven jugant en un parc amb el seu pare, que ha denunciat que els va perdre de vista uns segons i que ja no els va trobar. La policia ha rastrejat el parc i a hores d'ara intensifica la recerca per tota la ciutat perquè ja han passat moltes hores i no se sap res dels dos germans. La investigació policial se centra en el pare i el seu entorn. El pare s'ha presentat per ser voluntàriament a un habitatge de Còrdoba, propietat d'un familiar seu, on hauria declarat davant la policia. Els agents ja estaven buscant indicis sobre el parador dels nens. El dispositiu policial també n'ha buscat el rastre a la xarxa de clavegueram. Per cert, que els pares dels nens es troben en tràmits de separació i, segons una última hora del diari El Mundo, la policia analitza restes biològiques en una finca de la família paterna.
I novament en plan internacional, la publicació especialitzada Deadline afirma que Sony Pictures ha fet una oferta que oscil·la entre el milió i els 3 milions de dòlars per comprar els drets cinematogràfics sobre una biografia autoritzada de Steve Jobs, l'exdirector de la revista Times, una biografia escrita per Walter Isaacson.
Segons el portal, el projecte comptaria amb la producció de Mark Gordon, l'agència del qual ICM és la mateixa que la d'Isaacson. Sony Pictures ha adaptat amb èxit a la gran pantalla altres llibres en els darrers anys, com ho demostren les xarxa social i Moneyball. Segons les previsions, el llibre Isaacson havia de sortir a la venda als Estats Units el pròxim 21 de novembre mitjançant l'editorial Simon & Schuster, tot i que la data s'ha avançat al 24 d'octubre, tal com ha afirmat el portaveu de la companyia.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
2:30 i serà 9:15. Esports, l'NBA cancela oficialment les dues primeres setmanes de competició aquesta temporada.
Després d'una reunió de més de 7 hores a Nova York, jugadors i propietaris de la NBA no s'han posat d'acord. A les 4 d'aquesta matina d'hora catalana coneixíem que finalment no hi ha NBA. De moment, el comissionat David Stern ja ha dit que totes dues parts segueixen molt allunyades i una temporada amb 82 partits ja no serà possible.
L'expresident del Barça, Joan Laporta, va declarar ahir davant del jutge per la demanda interposada per l'agent de futbolistes Bayram Tutumlu en relació amb els negocis que va fer el Barça a l'Uzbekistan l'any 2008.
Tutumlu reclama una comissió per haver fet d'intermediari en aquests negocis que, segons la gent, el Barça no li va pagar. Joan Laporta ha reconegut que, a banda dels guanys econòmics dels quals es va beneficiar el Barça, el seu despatx d'advocats va cobrar més de 10 milions d'euros, però Joan Laporta ha negat qualsevol pacte amb Tutumlu. El cas ha quedat vist per a sentència.
I avui la selecció espanyola de futbol juga un partit intranscendent a Alacant contra Escòcia, l'últim de classificació per l'europeu. Espanya està classificada per l'Eurocopa de l'any vinent i l'únic al·licient és superar el rècord de victòries amb 14 consecutives d'un equip internacional. La novetat és que Víctor Valdés serà titular amb la Roja per primera vegada en partit oficial.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. El bisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, va presidir ahir al migdia una eucaristia a Talarn, on la nova beata Anna Maria Gené va morir l'11 de gener de 1885. La celebració es va fer després que les germanes de la Sagrada Família d'Urgell, el mateix arcabisbe Joan Enric i altres pelegrins vinculats a l'institut, van visitar la casa on la fundadora va passar els últims dies de la seva vida. D'altra banda, diumenge a Cervera, recordem-ho, a la Segarra, on va néixer Anna Maria Gené, el bisbe de Solsona, Xavier Novell, presidia la primera missa d'Acció de Gràcies, on també van professar 5 noves germanes de la Sagrada Família d'Urgell. Tot això passava després que dissabte a la Seu participessin més de 4.000 persones en una carpa instal·lada a uns 400 metres de la catedral de Santa Maria en la beatificació d'Anna Maria Gené.
I la Fundació Joan Maragall va inaugurar ahir el nou curs, que serà especialment centrat en el camp de les arts plàstiques i també musicals. L'acte va ser presidit pel bisbe auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltabull, i el nou president de la Fundació, Josep Maria Carbonell, que va substituir Antoni Matabosca el passat 30 de juny. Carbonell va destacar especialment les diverses iniciatives que es duen a terme a Roma per presentar l'obra i la vida d'Antoni Gaudí, juntament amb la Fundació Sagrada Família. En aquest sentit, ahir va tenir lloc una lliçó inaugural sobre la relació entre Maragall i Gaudí, a càrrec de Ricard Torrents, que va ser el primer rector de la Universitat de Vic.
I principals titulars de portada a la premsa, La Vanguardia, el PSC s'apunta a unes primàries a la francesa. El periòdico, el PP demanarà diners a la Unió Europea per als bancs espanyols. Al Punt Avui, els hospitals concertats reclamen el copagament. I el diari Ara destaca, com a titular principal, els dubtes paralitzen Europa.
Repassem altres portades. Comencem pel diari El País, que titula Anticorrupció investiga el sou i la pensió de l'exdirectora de la CAM. El Mundo, Barroso avisa les autonomies. Espanya està molt a prop ja del precipici. L'ABC, Egipte persegueix els cristians. I acabem amb el diari La Razón. ETA exigirà via lliure al seu partit com a condició per deixar les armes.
Un espai per parar, reflexionar i debatre. Cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Estel, Valors a peu de carrer, amb Elena Canseco. El programa on analitzem els temes de fons de la nostra societat des del prisma dels valors, l'ètica i la reflexió al servei del nostre dia a dia. Valors a peu de carrer, amb Elena Canseco. Cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem atenció ara a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes. Des del RAC ens n'informa el Roger Serra. Bon dia.
Hola, bon dia. Parlem de problemes. En aquesta C-17 ens parlen d'un avariat al tram de Granollers que talla un carril en sentit nord. Hi ha aturades entre Lliçà de Vall i Granollers en aquesta C-17, però també de baixada. Hi ha retencions entre Canovelles i Granollers, tot plegat en aquesta C-17. A banda d'aquest avariat, com dèiem, a la resta de vies aturades habituals, per exemple, la C-58, Sabadell-Badia, venint cap a Barcelona, el tram de Nus-Torre-Baró, sortint de la ciutat comtal, més endavant a Ripollet, o a l'extrem sud, vies com l'autovia A2, encara carregada, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, i també entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, aturades que també trobareu a la D-23 entre Sant Joan d'Espí i l'Avinguda Diagonal. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem ara amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet en aquests moments podem parlar de normalitat. No hi ha incidències a destacar a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, així ho indiquen els diferents operadors. D'altra banda, una recomanació per als que voleu assistir al Festival de Cinema Fantàstic. Rodalies de Catalunya programa, coincidim amb el festival, un tren nocturn especial diari per facilitar la tornada a Barcelona en sortida de Sitges a 2:15 de la matinada. Més informació al telèfon 900 41 0041 o als webs gencat.cat/rodalies, renfe.com o sitgesfilmfestival.com. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia. Continuem amb un temps marcat per l'anticicló, un temps que quedarà molt estable durant la jornada d'avui i també de cara a demà dimecres. Cel serè o molt poc ennuvolat a tot Catalunya. Dues jornades, pràcticament podríem dir, tot i estar ja a la tardor, dues jornades estiuenques, jornades de sol, de temperatures que avui encara pujaran una mica més. Demà dimecres ja seran molt semblants a les d'avui, però fins fins i tot les màximes en alguns punts encara es podrien enfilar algun grau més i, per tant, un temps molt i molt tranquil amb vent que al centre del dia bufarà en general de component sud, sobretot al litoral. A l'Empordà, això sí, podrà bufar la tramuntana, sobretot més marcada durant la jornada de demà. Pel que fa a dijous, sí que hem d'esperar algun canvi, sobretot amb una baixada de les temperatures a partir de la segona meitat del dia i també amb l'arribada d'alguns intervals de núvols. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Passen 6 minuts d'un quart de nou. La situació a Egipte és de tensió després que unes 24 persones, segons les xifres de què disposem, tots ells cristians coptes, morissin en enfrontaments i aldarulls diumenge al Caire. Ahir, milers de persones acompanyaven aquestes víctimes en un funeral celebrat a la Catedral Copta d'Egipte, un funeral també carregat de protestes contra la junta militar, a qui han acusat alguns de provocar els enfrontaments. La celebració va estar presidida pel patriarca copte Xenuda III i els fidels van donar així l'última adéu a les víctimes sota fortes mesures de seguretat. Ahir va haver-hi incidents, però no hi va haver, en aquest cas, víctimes. Parlem amb Albert Mijail, estudiant egipci del Seminari de Terrassa. Coneix molt bé la situació, ell és cristià de tradició copta i avui ens intentarà aclarir algunes de les possibles claus d'aquests enfrontaments i d'aquesta situació. Albert Mijail, bon dia, benvingut.
Hola, buenos días.
Què és el que ha passat aquests dies? Recordem que el 7 de setembre es destruïa una església cristiana i a partir d'aquí tenim uns dies de problemes i d'aldarulls.
Sí, la protesta ha sido a través acumulación de muchos ataques contra los cristianos.
Aquests atacs, què són?
És la quarta vegada.
Però són atacs que arriben de grups organitzats de la societat egípcia, alimentats políticament.
Lo que ha pasado que había una iglesia en Asuán, el sur de Egipto. Han pedido que restaurar la iglesia. Después de han empezado la restauración, han dicho, no, la iglesia tiene que destruirla y construirla de nuevo. Hizo los dibujos y van a empezar las obras. Han dicho, cuando construyen la iglesia, no queremos ni cruz, como antes, ni las campanas, ni las cúpulas. Había seis cúpulas. No solo una, había seis grandes.
Per tant, era visible urbanísticament aquesta església com un centre d'espiritualitat cristiana.
Sí,
Però les autoritats no volien que fos tan visible.
Sí. La superfície de 240 metres i l'altura 9 metres. Però han dit que no, l'altura llega hasta 4 metres. Després hizo la construcció, destruyeron 5 metres. Así l'altura ha sido 4 metres solo. Y vinieron 600 persones del pueblo, protestaron que tienen que destruir la iglesia a todo. Y quemaron todos los objetos de la iglesia, tres casas alrededor de la iglesia, que eran los más ricos coptos en esta zona.
Per tant, el que és la part més violenta del que va passar no és, diguéssim, amb el suport de les autoritats oficials. Les autoritats oficials feien unes limitacions, determinaven una sèrie de limitacions, però després hi ha hagut uns actes de violència. I a partir d'aquí, doncs, hi ha hagut protestes, sobretot en la manifestació de diumenge. La manifestació era convocada d'alguna manera formalment per l'Església Copta o per grups de cristians?
No, la protesta era oració.
Era una concentració silenciosa, sí, per pregar al carrer.
Sí, oració hasta que lleguen hasta la televisió de, sí, del gobierno. Uh-huh. Y allá siempre cuando pasa algo hacen oració hasta que lleguen allá y no hacen nada. Pero el ejército atacaron y atropellaron muchas personas. Hay muchas víctimas ahora. Hay 272 heridos. Están de una manera grave. Y la policía prohíbe a ninguno que puede dar donativo de sangre, ni ayudan económicamente, ni nada.
272 ferits, que se sumen als 24 morts oficialment reconeguts des d'Egipte. 24 morts, tots ells cristians. Evidentment, des d'aquí ens solidaritzem amb les víctimes i amb les seves famílies i rebutgem tota mena de violència. Fem nostres les crides del papa actual Benet XVI i del papa anterior Joan Pau II. Mai més violència en nom de Déu o en nom de qualsevol religió. Per tant, el que hagi passat allà podem considerar que és un acte de persecució contra els cristians. No sabem d'on exactament, però persecució.
Sí, esto entre el ejército y el pueblo musulmán. Uh-huh. Los dos manos contra los coptos. Y hasta el gobierno ahora lava su mano y dijo, no, esto es entre ellos. Y no, el ejército no hizo nada. Hasta hoy en el periódico de La Vanguardia dice investigar las 24 muertes. ¿Para qué investigar? Porque dice las balas no son del ejército. Mm. Qui quiere lavar su mano. No és,
i
no
aquests musulmans que diu que vostè, que col·laboren amb l'exèrcit, què són? Grups són vinculats als germans musulmans, aquest partit islamista?
Hay dos grupos muy peligrosos. Hermanos musulmanos y hay las salafitas. Uh-huh. Son de raíz de Arabia.
D'Aràbia Saudita.
Sí, és un moviment molt violent.
Pinta malament la situació a Egipte pel que fa a la convivència social interreligiosa en aquest difícil procés de transició després de la caiguda a principis d'any de Hosni Mubarak?
Sí, ahora ellos piensan que quieren que el régimen será todo musulmán. Cantan las calles y dicen Egipto es musulmana.
Per tant, està fent bo el règim de Mubarak, d'alguna manera.
Sí, ya la última vez, cuando estaba aquí en el mes de marzo,
sí,
en la última entrevista, yo he hablado bien del presidente, o el expresidente, pero en la tortura no lo han gustado, han dicho, porque él ha sido muchos años, pero no sabían la historia de fondo, porque muchos hermanos musulmanes estaban en la cárcel. Muchos fanáticos estaban en la cárcel. Ahora, cuando todos salieron, están haciendo mal y daño a todo el mundo.
Ens ha acompanyat avui en l'entrevista Albert Mijail, estudiant egipci, que viu a Barcelona, a Sant Cugat, concretament, on estudia el Seminari de Terrassa. Molt ràpidament, per acabar, la situació no la podem extrapolar a tot l'islam. No s'ha de confondre violència amb islam. A l'islam hi ha també voluntat de pau.
Yo no soy contra los musulmanos, que persona, pero soy contra la religión musulmana. Del pensamiento.
La del pensamiento.
De la violencia, de lo que ha escrito en el Corán. Porque si alguien que lee el Corán...
Però és una interpretació, podem dir que al peu de la lletra, una interpretació dolenta o
inexacta. No, es dolenta, es la verdad. Como soy cristiano, Jesús dice que soy el camino y la verdad. Uh-huh. Hay solo una verdad, no hay dos. Sí, si hay más que uno.
Després està la convivència social i la realitat de les diferents creences. En pau.
Sí, es lo que esperamos. Los cristianos siempre buscan la paz, el perdón, el amor. Pero en el Corán no existe la palabra amor. Yo he estudiado 14 años la religión musulmana obligatoriamente, porque allá la religión musulmana tienes que estudiarlo.
Per tant, la coneix bé.
Así lo conozco bien.
En tot cas, l'invitem, senyor Albert Mijail, a quedar-se almenys uns minuts a la tertúlia perquè continuarem parlant d'aquest tema i d'altres també de l'actualitat. Albert Mijail, estudiant egipci, gràcies i bon dia.
Gràcies a tots.
Ara mateix, de seguida, arriba l'última hora informativa, els titulars que ens porta la Carolina Costa, després la tertúlia d'actualitat que avui compartirem amb el secretari tercer de la Mesa del Parlament de Catalunya, Josep Rull, amb el portaveu socialista a la Comissió de Territori de la Cambra Catalana, Roberto Labandera, i també amb el membre del Consell de Direcció del Partit Unió, Progrés i Democràcia, Ramon de Veciana. Tot això serà comentar d'aquí a uns minuts, després dels titulars que ens porta la Carolina Costa. I a les 9 tindrem el comentari de l'actualitat, avui de la mà de Manuel Milian Mestre, que ens parlarà també de la situació a Egipte. Conversarem amb el rector de la parròquia del Pilar de Barcelona, Pere Buixaderes, que ens avançarà les principals celebracions de la festa del Pilar. Demà, molts aragonesos i altres creients devots de la Mare de Déu que porten la seva ofrena al carrer Casanova de Barcelona, a l'Eixample. I també tindrem els nostres espais habituals dels dimarts, el de família i matrimoni, i també el de bioètica. Això fins a les 10.
Hola, molt bon dia. La Fiscalia Anticorrupció ha obert una investigació sobre la gestió de l'exdirectora general de la Caixa d'Estalvis del Mediterrani, la CAM. Maria Dolores Amorós cobrava més de 590.000 euros anuals i havia pactat també una pensió vitalícia de més de 360.000 euros a l'any. Aquí a Catalunya, la Unió Catalana d'Hospitals proposa limitar la cartera de serveis garantida actualment en el sistema públic de salut i també aposta per fórmules com el copagament per millorar el finançament de la sanitat. També pendents del cas dels dos germans de 6 i 2 anys desapareguts dissabte en un parc a Còrdoba, quan estaven amb el seu pare. La policia analitza ara restes biològiques trobades en una foguera de grans dimensions a la casa de José Bretón, pare dels dos desapareguts, dels dos nens desapareguts i que s'allotjava quan estava a les Quemadillas, en un municipi a Còrdoba. I en esports, la NBA cancela oficialment les dues primeres setmanes de la temporada després d'una reunió de més de 7 hores a Nova York. Jugadors i propietaris de la NBA no s'han posat d'acord. I en futbol, avui la selecció espanyola de futbol juga un partit intranscendent contra Escòcia Alacant perquè ja està classificada per l'Eurocopa del 2012. Fins aquí les notícies. La informació torna a les 9 del matí.
Paraules d'amor. Un programa de Ràdio Estel per descobrir els consells i les vivències de pares i professionals de l'educació. Cada dimarts a les 9 de la nit amb Àngels Montuenga. Paraules d'amor, un programa d'educació i família dirigit per l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Si et diuen que Hipercore tens l'oli d'oliva verge extra intens carbonell a 3,05 euros, és millor.
Però si a més la segona unitat et surt a meitat de preu per només 1,53, és hipermillor.
Sobretot si saps que fins al dia 12 hi ha milers de productes més amb un 50% de descompte en la segona unitat.
Hipercore. Preu hipermillor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 30 40.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 3 minuts de 2:15. Comencem pròpiament el que és la tertúlia d'actualitat. Avui ens acompanyen Josep Rull, secretari tercer de la Mesa del Parlament i regidor de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Terrassa. Bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
També tenim amb nosaltres Ramon de Veciana, advocat i membre del Consell de Direcció d'Unió, Progrés i Democràcia. Bon dia.
Bon dia.
I ens acompanya, com també és habitual, cada dues setmanes els dimarts, Roberto Labandera, portaveu socialista a la Comissió de Territori del Parlament de Catalunya. Bon dia, senyor Labandera.
Bon dia.
Amb Albert Mihail, l'estudiant egipci que es queda després de l'entrevista. Començarem la tertúlia parlant de la situació a aquest país, a Egipte, després dels aldarulls de diumenge en una manifestació en els cristians coptes protestaven per l'incendi provocat d'una església del sud del país. Ens ho ha explicat Albert Mijail el 7 de setembre passat, davant d'unes limitacions urbanístiques de l'església perquè no tingués cúpules, perquè no fos visible una església cristiana que s'havia de renovar. Finalment, un grup de persones violentament la van destruir, la van cremar, i això ha provocat doncs una reacció que d'alguna manera podem emmarcar-la en el procés de transició amb les difícils tensions socials, però que ens fa lamentar la situació de 24 cristians morts en un acte autèntic de persecució. Albert Mijail deia que la meitat de la culpa és de l'exèrcit, la meitat d'un grup de musulmans, podem dir radicals o fonamentalistes, que també es van llançar a atacar-los. Vostès com ho han vist? Senyor Rull, senyor Lavandera, senyor de Veciana, i després, en tot cas, Albert Mijail també pot dir la seva.
Bé, en principi, des de la perspectiva des d'aquí, des de Catalunya, diguéssim, de Barcelona, sí, i a partir d'allò que hem llegit i que hem vist per la televisió i el que hem pogut llegir en algunes reflexions més en profunditat, sobre la situació tant de la primavera àrab, el que s'ha anomenat la primavera àrab, no? Tant a Tunísia com a Egipte, tenien moltes posades, moltes esperances i moltes expectatives, d'alguna forma, no? I aquests fets el que venen a... d'alguna forma és alertar sobre si la situació d'Egipte és una situació tranquil·la i amb les suficients garanties per fer un procés de democratització o no. I la meva pregunta, Albert, va per aquí. És a dir, jo faré una mica de periodista, m'agradaria saber si això és un fet que pugui ser un fet violentíssim, però és un fet aïllat, si és un fet conjuntural o realment, en realitat, hi ha més inestabilitat de la que podem percebre des d'aquí en el procés de canvi polític, perquè hi ha unes eleccions que estan anunciades, no? Uh-huh. Ben aviat, i un procés electoral doncs sempre pot generar tensions.
En tot cas, pot contestar després de la primera roda aquesta pregunta i altres que puguin sortir, senyor de Veciana, per exemple.
Jo el que diria és, bueno, clar, un recorre a la seva memòria històrica, i Espanya va viure un període de transició que també va haver molta violència al carrer. Llavors, jo crec que cada país té la seva característica, en aquell cas va ser violència social, també violència política, i en aquest cas doncs, hi ha violència religiosa. Llavors, és quan van sorgint, quan desapareix una dictadura, quan van sorgint, diguéssim, els problemes reals de la societat. També l'exèrcit no té un paradigma o no té una clares quines instruccions ha de complir, i llavors es produeixen situacions d'aquest tipus, desgraciadament, amb aquest resultat tan dolent com que hi hagin morts i tants morts, no? Però crec que ara aniran sorgint tot el que la dictadura va tenir apaivagat, doncs sorgiran aquestes tensions i veuran com es vehiculen, no? Crec que és el que podem interpretar des d'aquí.
Uh-huh. Senyor Rull?
Sí. Jo crec que el problema no és només el que és molt greu, és a dir, un atac contra la llibertat religiosa, un atac contra una part de la comunitat egípcia, sinó el qui. És a dir, el fet que els autors principals d'aquesta massacre hagin estat membres de l'exèrcit. Aquest és l'element afegit que genera molta més inquietud. Si hagués estat un grup d'incontrolats, de musulmans incontrolats, seria greu, però, diguem-ne, si hi ha un estat de dret que és capaç de garantir la llibertat i la igualtat d'oportunitats i la possibilitat d'exercir lliurement el seu culte a tots els egipcis, doncs podria quedar matisat. Però el problema és quan intervé l'exèrcit, i per ara sembla que la reacció del govern ha estat molt tamorenca, ha estat molt, diguem-ne, molt, molt suau. Jo crec que l'actual règim té l'obligació d'esvair dubtes i de ser molt, molt contundent a l'hora de, diguem-ne, obrir una investigació, depurar totes les responsabilitats i garantir, doncs, que en aquest nou Egipte que surt després de la dictadura, doncs, independentment de les conviccions religioses, hi ha igualtat d'oportunitats.
Albert Mijail, del que li ha preguntat el senyor Lavandera, del que han comentat els altres...
No existe una característica violència que identifica a una persona o un país. La violencia ha sido de parte del Islam hace 14 siglos. El mundo todo está sin opinar, sin dar opinión, tienen miedo.
Els egipcis, la societat egípcia.
Y todo el mundo.
No, però no, la violència, afirmar que la violència ve de l'islam, això és molt contundent i no,
no
es pot generalitzar.
No se puede. Si tú ve, yo no tapo la realidad. Tenemos de decir las cosas como son y definir las cosas.
Tenim molts musulmans que viuen aquí, per exemple, que són gent que defensa la pau, no només aquí, a altres llocs del món.
Digo de la persona, no condeno las personas, pero digo de la religión. Si te das cuenta la bandera d'Aràbia, ¿tú recuerdas cómo es?
La bandera d'Aràbia, ¿ens ho pots recordar?
La bandera, hay una espada. Sí. Hay una religión, empieza con una espada, donde siempre hablamos de una religión de paz, de amor, de ayudar. Y en el día de 14 de septiembre, el mes pasado, aquí salió en el periódico, se llama ADN, dice, en Cataluña, ¿vale? Hay 16 centros religiosos musulmanos. Mira.
A Barcelona, només a Barcelona.
Sí. Només a Barcelona.
Aquí están ayudando a los demás para que puedan rezar, pueden tener comunicación con Dios.
En nom de la llibertat religiosa, que aquí sí que defensem.
Sí, però allà destruïen para rezar. No, no
sí, a Egipte van destruir una església perquè els cristians la volien tenir per pregar. Sí, o sigui, no, no hi ha una reciprocitat, segons diu vostè. On hi ha majoria musulmana no se'ns respecta.
Este año solo 4 iglesias. Desde enero, antes que caiga...
Només a Egipte.
Sí, antes que caiga el régimen de Mubarak, hasta esta semana 4 iglesias han atacado.
Senyors, volen matisar alguna cosa sobre el tema de l'islam i alguns
focus
violents?
El que és evident és que allà on l'islam és majoritari hi ha moltes dificultats per, diguem-ne, exercir d'altres creences religioses, i això em sembla que és una constatació evident, que hem de veure si és perquè hi ha l'islam o perquè són règims autoritaris en la major part dels casos. Aquesta és la pregunta, eh? I si allà on hi ha majoritàriament l'islam és possible exercir lliurement d'altres religions. Nosaltres només tenim un referent molt clar de societat majoritàriament islàmica i democràtica, que és Turquia. I a Turquia sí que, en principi, hi ha la possibilitat, diguem-ne, amb algunes limitacions, però aquest és el cas. El problema és que només hi ha Turquia. I costa molt de trobar d'altres estats. Per exemple, al Marroc mateix hi ha moltes dificultats per poder... És a dir, al Marroc una monja, posem per cas, no pot sortir, em fa l'efecte, diguem-ne...
Amb l'hàbit religiós.
Amb l'hàbit, ni un frare ni un capellà no poden sortir pel carrer. I teòricament el Marroc és un sistema formalment, molts matisos, no?, però formalment és un sistema democràtic. Per tant, el que diu l'Albert, doncs, home, em sembla que és bastant evident.
De fet, no són estats que no són laics, o sigui, la majoria d'estats musulmans...
Turquia
no...
sí que es defineix com a laic,
clar,
no
però,
confessional.
Que és l'únic cas, evidentment, el cas que cita el Josep Rull és l'únic cas perquè és un estat laic i amb molta dificultat. O sigui, mantenir laïcisme a Turquia els està costant molt d'esforç. I francament, és una cosa que era heroica i una exigència de la Unió Europea si Turquia vol entrar a la Unió Europea.
Tampoc podem dir que Turquia sigui una democràcia impecable, perquè també el tema dels drets humans, els drets dels kurds i altres,
sí,
efectivament.
Sí, sí.
Però bé, en l'aspecte religiós, formalment és
llavors,
una,
jo crec que,
una democràcia laica.
Clar, la llibertat religiosa ha d'anar lligada amb la laïcitat de l'Estat i exigir que l'Estat sigui realment laic, i més enllà de manifestacions formals. Llavors, és molt difícil que en estats com Egipte i altres estats musulmans hi hagi un respecte a altres religions quan ja l'Estat es posiciona a favor d'una religió i en conseqüència, en contra d'altres. El plantejament és aquest, no?
Potser nosaltres defensem més el terme no confessional, a confessional, però
laic, sí,
més que laic,
confessional.
De laic de vegades pot tenir interpretacions, no dic que sigui l'única excloent, no?
El laïcisme pot ser una ideologia en ell mateix. Sí,
això sí. Mateix. Però vaja, fets els matisos...
Queda clar.
Senyor Lavandera, que volia dir també la seva...
Sí, jo crec que en realitat el procés de fons que hem d'atendre és la democratització del conjunt de la societat. I crec que en l'experiència mateixa de l'evolució a Catalunya i a Espanya sota la dictadura, doncs té altres històries que ara no tocaria treure, però realment hi ha hagut comportaments també prodictatorials per part dels sectors de l'Església, i tots ho sabem i tots ho coneixem, no? Però de tota manera, de l'Església Catòlica em refereixo. Però jo crec que el problema és la democratització. Una vegada iniciat un procés de democratització en una societat, aquest procés de democratització es trasllada al conjunt de les organitzacions socials i també a l'Església. També ha passat a Espanya, crec que diríem després ha fet una aportació importantíssima. Jo voldria recordar el paper, per exemple, del cardenal Tarancón en el procés de transició a Espanya, que va ser un procés absolutament, una referència modèlica i que tots recorden amb molt de carinyo, i en realitat creiem que l'Església no té per què ser la confessió religiosa una limitació a la democràcia, sinó al contrari, la democratització de la societat democratitza a les organitzacions religioses en general.
Sí, el cas d'Espanya evidentment donaria per parlar molt, sí. Però és cert que a Espanya s'han perseguit sí. religions minoritàries, fins i tot els protestants. Sí.
Protestants que estaven prohibits fins als anys 60, per exemple, la pràctica de la religió.
Llavors, també amb l'exemple de Tarancón i altres bisbes, clar, i altres cristians,
dic ara ells perquè
el problema no era del cristianisme, potser també era d'un segrest ideològic de l'Església Catòlica,
exacte,
que
sí,
es va patir durant
el franquisme. Jo separaria, crec que valdria separar el que seria la confessió religiosa o el pensament religiós de l'ús que determinades jerarquies en determinat moment conjuntural poden fer.
Bé, com que no ens podem allargar molt, sobre el tema d'Egipte, Albert Mijail, hi ha esperança en el futur de la transició, a banda de la qüestió purament religiosa, com ho veu vostè? Vostè té família allà, viu en Alexandria, a més, sempre pateix, no?, quan hi ha incidents, està en contacte amb ells.
Sí, sempre. És el que pedim, com som minoria copta cristiana, volem la llibertat religiosa, però llibertat de veritat, no solo de nombre. I tienen que aceptarlo. Aunque el mundo musulmán es cerrado, si es cerrado, no acepta la ayuda de América, Estados Unidos. Ayudan con miliar de dólares.
¿Vale? Mil millones de dólares, vol dir vostè.
Cada año, sí.
Sí.
También el agua del Nilo pasa a 11 países. Empieza de...
¿Qué vol dir?
Sí, vale, el final hasta Egipto,
claro.
Pueden cerrar el agua. Y la gente puede morir. Así es que el mundo está abierto uno al otro.
El de curs del Nil, vol dir vostè.
Sí. Sí.
Bé, doncs...
Tienen que ser abierto y aceptan la realidad.
Però hi ha un procés que desembocarà en una democràcia, amb una bona convivència. Egipte és un país on...
Lo que dicen ahora serà democràcia, però no sé la realitat.
Vostè, al març, quan va venir aquí, senyor Albert Mijail, va arribar a defensar una mica o a parlar bé de Hosni Mubarak, i recordo que els que hi havia a la tertúlia aquell dia després li van dir: oh, però com defensa vostè aquest dictador? Bé, de vegades passa això, que les tensions socials fan bo fins i tot un dictador. Va passar a l'Iraq d'alguna manera, salvant les diferències amb Saddam Hussein. S'ha arribat a dir que els cristians estaven millor amb Saddam Hussein que no pas ara. Bé, algun comentari més sobre Egipte? Per no...
Home, jo crec que tindríem moltes preguntes, Albert, sí, per hacerte, però sobretot una de les qüestions que a mi més m'interessa és, en tot este procés que està ocorrent, qual és el paper també d'altre element importantíssim d'igualtat i de llibertat en el si de les societats, que és el paper de la mujer. Yo creo que esto sería una de las cuestiones que, mire, ¿qué está pasando? En realidad, ahora sentimos más voces femeninas hablando de estos cambios, pero pocas. En realidad, muchas veces hay dos en un mundo de hombres.
¿Hi ha avenços en el paper de la dona social a Egipte?
El papel de la mujer dentro de la iglesia, hay igualdad. Es igual que aquí. Porque como somos, hay católicos allá, hay ortodoxos, tenemos la misma Biblia y la misma educación. El hombre igual que la mujer. Pero a nivel social tienes toda la razón. La mujer tiene segundo nivel. Por ejemplo, cosas jurídicas, la mujer, la mitad de un hombre. Cuando hay algo jurídico, vienen al tribunal, claro. Quieren dos testigos. Si hay dos mujeres, son uno, es decir, un hombre.
Claro. ¿Y tú ves perspectivas de cambio sobre esta situación?
Sí, a mí me gustaría que todos sean igual. Bueno...
Però hi ha voluntat política.
Perquè el canvi és que és complicat.
Ja es veurà. Bé, avui amb l'estudiant egipci Albert Mijail participem en la tertúlia, juntament amb Josep Rull, Roberto Lavandera i Ramon de Baciana. Passem a altres temes, canviem radicalment de qüestió. La Unió d'Hospitals proposa limitar els serveis i instaurar el copagament. Va fer un centenar de propostes ahir per evitar noves retallades que afectin, doncs això, el benestar dels ciutadans, de vegades amb retards en intervencions quirúrgiques o una atenció sanitària més precària. Tenim aquí polítics parlamentaris i un polític no parlamentari, però vaja, què en pensen?
El que és evident, i em sembla que tots convindrem, que calen més recursos per a la sanitat pública d'aquest país. Això és evident. Segon, que malauradament no podrem, diguem-ne, continuar mantenint encara que tinguéssim diners, Euskadi té diners i hem fet una reestructuració molt important del seu sistema sanitari per tal de fer-lo sostenible en el futur. Per exemple, els primers que ajusten diguem-ne l'obertura de determinats caps a la nit és Euskadi. Euskadi, situem-nos, té un sistema sanitari que em sembla que són 1.450 o 1.500 euros per persona. Aquí estem patint molt per mantenir els 1.300 per persona. Aquí, per exemple, s'han hagut de tancar determinats caps que a la nit només tenien una persona de promig, 1,5 visites a la nit. Però el que és evident és que calen més recursos. I aquí la pregunta és d'on obtenim aquests recursos? Hi ha un mecanisme que és aquest sistema, el copagament. Jo no ho veig clar, perquè malgrat que la Unió de... es diu literalment Unió de
Patronals Hospitalàries,
diu, en funció de la renda, pot tenir aquest element de càstig de les rendes més baixes. Per tant, hauríem de buscar algun altre mecanisme. Per exemple, el mateix conseller Ruiz apunta una cosa que... Oi que tenim el cèntim sanitari a la benzina? I això no dissuadit de continuar, diguem-ne, omplint el dipòsit, hi hauria la possibilitat, per exemple, de crear una figura que gravés les trucades telefòniques en mòbil. No és un element imprescindible, em refereixo que diguem-ne, se'n pot prescindir del mòbil, encara que no en prescindeix ningú, no? Però imaginem-nos gravar un cèntim per trucada telefònica o un cèntim cada 10 minuts de trucada telefònica. Hem de ser capaços de buscar d'altres mecanismes per obtenir recursos que anessin directament injectats a la sanitat pública. I, per tant, constatació, calen més diners, necessitem més diners, el que hem de veure és d'on els obtenim. Hi pot haver d'altres mecanismes, d'altres figures impositives que ens permetin fer aquesta injecció. Però això, encara que tinguéssim més diners, haurem de ser capaços, entre tots, i així ho va plantejar la mateixa consellera Geli, l'informe Vilardell, el conseller Ruiz, absolutament tothom, que calen canvis de fons en el sistema sanitari si volem que sigui sostenible en el futur. Tinguem diners o no en tinguem? Per tant, són dos debats, diguem-ne, que van en paral·lel.
I estan d'acord? Què més volen afegir?
No, en el tema del copagament, jo coincideixo amb el que s'ha dit, que hi ha molts dubtes i el nostre partit, per exemple, no és partidari, tot i que ha sortit la mateixa consellera Geli a alguna vegada plantejar la necessitat del debat. Però tenim molts dubtes pel factor de desequilibri que pugui introduir entre els sectors de les rendes més baixes. Si això és un tema que no està ben resolt des del punt de vista teòric i segurament del punt de vista pràctic poden generar injustícies. Ara, coincidim també en un factor, i és que la sanitat necessita d'una revisió del seu finançament a fi i efecte de garantir-li sostenibilitat. I la sostenibilitat ha de venir segurament per un esforç per la part fiscal, és a dir, hem de revisar la fiscalitat al país per intentar garantir aquest tipus de servei. Amb això, completament d'acord. I també amb una política d'ingressos. Jo crec que la qüestió important en aquesta matèria, és a dir, quan redefinim quan fem una reforma econòmica i global de l'organització de la salut i de les prestacions sanitàries, hem de parlar d'una política d'ingressos, hem de garantir una política d'ingressos. I nosaltres hem dit en més d'una ocasió, ha d'haver una política d'ingressos al costat de les retallades. Retallar sense política d'ingressos fa absolutament inviable qualsevol servei públic, no? I el posa al límit de les seves possibilitats. I podríem dir, impostos, ara en Rull parlava d'una nova figura impositiva en una prestació determinada com és la del mòbil. Però, de totes formes, són imposts al consum, bàsicament. És a dir, el que pot sostenir qualsevol millora dels ingressos és els impostos al consum. Nosaltres hem parlat també...
béns i serveis que no siguin...
Una altra qüestió, per exemple, que hem plantejat la creació d'un impost sobre el tema de l'energia nuclear i després reivindiquem un clàssic i no deixarem de fer-ho, és que l'impost de les grans fortunes es deia impost de successions, que va ser modificat i que és una retallada considerable dels ingressos de la Generalitat, prop de 400 milions d'euros. Però compartim de que s'ha de buscar una via de finançament, ho hem dit quan estàvem al govern o continuem dient en l'oposició, i sobretot que el copagament no és la solució.
Sí, senyor de Veciana.
Bueno, per discrepar dels dos. No, evidentment, jo, és un final d'un model, un model que es veu que és obsolet i que no és eficient. I llavors hem d'anar a buscar un altre model. El model primer que hem de garantir que totes les comunitats autònomes tinguin les mateixes, donin els mateixos serveis sanitaris. En aquest moment això no passa i això suposa una disfunció que hi ha comunitats autònomes que tenen més càrrega, diguéssim, sanitària que altres. La qual cosa, per això nosaltres demanem que la sanitat com a servei bàsic tindria que recuperar-se per l'Estat i exercit per les comunitats autònomes. Dit això, amb el tema de com ingressar més, doncs és una qüestió no de retallada, sinó de racionalitzar la despesa. Aquí a Catalunya tenim despeses absolutament innecessàries i que tornem amb el tema dels consells comarcals, de 3 o 4 canals de televisió, una sèrie, diguéssim, d'ens innecessaris o no tan necessaris com pugui ser la sanitat. Per tant, hi ha molt per retallar de coses absolutament innecessàries i no gravar impostos al consum, que al final el que fem és trencar la unitat de mercat. I evidentment, això no genera riquesa, perquè, per altra banda, hem de pensar que qualsevol actuació impositiva el que ha de fomentar és, diguéssim, més activitat econòmica, no restringir-la. Coincideixo amb el senyor Labandera que la retirada del que va ser de l'impost de patrimoni per part del PSOE i la retirada de l'impost de successió per part de la Convergència han estat dos errors de perspectiva fiscal que ara ho estem pagant i els hi costa fer marxa enrere. El PSOE ho ha fet fa poc amb el tema de l'impost de successions també per via de Real Decret i Convergència doncs, ara es dona compte doncs, que allò va ser un error i que el que no té cap sentit és treure un impost per posar-ne de nous.
Però el problema no és l'impost de successions. Jo discrepo de la xifra que deia Roberto Labandera, estem parlant de 50 milions, però el problema és l'endeutament que té Catalunya. El problema és, per una banda, el dèficit fiscal que tenim, que és gravíssim, la diferència entre allò que portem a l'Estat i allò que l'Estat en retorna. Ahir en parlàvem amb el primer ministre Cavaqués i quedava esgarrifat de les dades del dèficit fiscal, de l'espoli fiscal que té Catalunya, i per altra banda també tenim un problema d'allò que el president Mas en diu un cràter, no?, que és, torno a repetir aquesta dada i no ens cansarem mai de dir-la, aquests 6 milions diaris d'interessos que haurem de pagar l'any que ve. Aquest és el problema de fons i hem de veure com podem reorientar això. Però si Catalunya tingués els recursos que ha de tenir, no estaríem patint en aquests termes.
Jo crec que no estem en aquesta situació.
De la televisió, és a dir, Unió, Progrés i Democràcia estan disposats a tancar Televisió Espanyola, les cadenes públiques de televisió a Madrid, i a més són cadenes públiques...
Són cadenes públiques que,
a més, han fet un exercici d'alegria, que és...
Les autonòmiques que no tenen cap sentit,
I Televisió Espanyola, que han renunciat a tenir publicitat i que costa el que no hi ha als escrits, clar.
Precisament.
Si comencem a tancar teles públiques, aquí tindríem...
Però TV3 té una part de finançament que ve...
El que sí hauria de tenir present és certa despesa de les televisions públiques.
Sí, això evidentment...
Certa despesa, per exemple...
Jo no dic que tanquin TV3, però 4 canals de televisió a Catalunya és necessari.
Ens hem de fer la pregunta si una televisió pública ha de subvencionar o ha de fer aportacions al principal equip de futbol que gestiona xifres multimilionàries de recursos. Per exemple, què passa a Catalunya? O, per exemple, a l'hora de contractar en un moment de crisi tan duríssima com la que estem passant, doncs es gasten 60 milions en el tema de la Fórmula 1, per exemple. 60 milions d'euros, No 60, per exemple.
Això estic absolutament...
O, per exemple, que no coneixem què guanya alguns dels fitxatges estrelles de la ràdio i la televisió pública. Ho hem demanat per escrit i no se'ns ha contestat com a grup.
Vosaltres ho sabeu perquè guanyen el mateix que guanyaven quan governava.
En aquell moment no vam tenir cura de fer la pregunta. Ara volem saber-ho i resulta que ara no ho sabem.
El que no pot ser és que es plantegi això.
Jo no començaria específicament pels mitjans de comunicació públics, però crec que sí que necessita una racionalització. Hi havia un altre tema que plantejava ell,
ràpidament.
S'està obrint un debat i s'haurà de donar resposta sobre l'organització territorial a Espanya i a Catalunya, són les reformes polítiques que calen, i jo crec que és un tema que hem d'atendre. En aquest moment no tinc l'opinió tancada sobre què s'ha d'eliminar i què s'ha de reduir, però segurament que ha d'haver una simplificació de l'administració i sobretot la supralocal.
Doncs bé, avui hem parlat del tema de l'estalvi de despeses amb aquesta proposta que, per exemple, ha fet Josep Rull de solucions imaginatives. Càrrecs, per exemple, en l'ús del telèfon mòbil podria
per
ser
exemple,
una
sí, sí.
bona manera. Senyors, ja per acabar ràpidament, això que Hisenda de reté els impostos de l'octubre a 53 municipis, estem en un problema greu. Recordem el cas d'Esparreguera, que sortia als mitjans ara fa uns dies. No sé si a Terrassa, per exemple, vostè que està en política municipal, senyor Rull, ha no, passat
Terrassa,
alguna cosa d'això?
A Terrassa ja comencem a tenir un endeutament complicat, però no estem en aquesta situació ni molt menys tan dramàtica.
Bé, algun comentari sobre això dels municipis
jo crec
53
que aquí,
catalans?
Jo crec que hi ha dues qüestions importants. Una, la capacitat dels municipis per gestionar aquests tancaments pressupostaris. No és la primera vegada, si miréssim aquest tema en aquest moment, perquè tenim un problema real de liquidesa i l'Estat i fa notícia, però heu de pensar que en moltes ocasions l'Estat ja ha aplicat aquesta mesura perquè hi ha ajuntaments que no tenien els seus comptes al dia i per tant jo crec que no hauríem d'extralimitar-nos. Ha saltat a la pàgina dels periòdics.
No, és un càstig el que no ha fet els seus deures, no s'ha liquidat els pressupostos anteriors, per tant s'ha d'estimular que es compleixi la llei.
Per cert, senyor Labandera, hi haurà primàries al PSC a la França, com diu La Vanguardia avui?
Bueno, hi ha esmenes del proper Congrés. No es podrà fer res sense que el Congrés ho acabi de decidir.
Per tant, el Congrés de la tardor, després de les eleccions del vinent, al desembre,
exacte,
vaja.
Clar, lo que passa que la gent pensa que això, com salta de titular, ja s'aplicarà al desembre. Al desembre hem de decidir nous mecanismes en aquest tema, però hi ha molta simpatia per mesura d'aquest tipus.